Divendres d'11 a 1 del migdia.
Des de Vilafant i una nova setmana amb nosaltres, des de Avantia amb l'Albert Alemany. Bon dia, Albert.
Bon dia, què tal?
Molt bé, i tu com estàs?
Molt bé, a punt. A punt per la secció, no, digital.
Tenim molts temes per als que parlar, no?
Exacte.
Perquè l'última vegada que vas venir sé que te n'anaves a Barcelona, no?
Sí, com el Mobile World Congress.
Exacte, i que aquest any vosaltres hi participàveu i quedava una miqueta pendent. No sé si volies començar per aquí per explicar-nos una mica l'experiència, que és el que es va viure i sobretot també a nivell personal.
Exacte. Sí, de fet, la part important és una mica entendre l'edició del Mobile d'aquest any 2025. Per fer una mica un resum, hi ha una part que si es mira les notícies o el que ha transcendit, es pot veure com a nivell de notícies, de presentacions de les grans marques, no n'hi ha hagut. Hi ha sigut poder un dels primers mobiles que hi ha hagut molts més participants, però de menys importància. O sigui, és una de les coses curioses, perquè normalment es parla de participants, es parla de visitants, però una de les coses que una fira normalment sol tenir, que la gent sol anar a les fires per això, és veure coses noves, no? I veure presentacions de productes una mica allò amb la pompa, no? Important. I en canvi, en aquesta edició no hi ha sigut tant. O sigui, hi ha hagut presentacions, però petites presentacions, s'han pogut provar productes, però eren productes que ja s'havien presentat. Per què? Perquè el que havia passat en alguns altres anys és que hi havia marques que s'havien xafat unes a les altres. I, clar, si tu presentes molta informació durant un temps, els mitjans no et tracten amb l'atenció que tu necessites pel teu producte per destacar, no? I això va passar aquest any. Aquest any unes marques van presentar una mica abans, durant el Mobile no es va presentar gaire res, i unes altres marques van presentar després del Mobile. Llavors, el que ens vam trobar, diguéssim, és que els mitjans informatius no van acabar traient, aquest any si algú va fer el seguiment, no van acabar traient grans presentacions, sinó el que van fer va ser més una mica veure quin tipus de producte o quines eren les tendències. Sí, més que novetats seria tendències tecnològiques, cap on va el mercat, no? I les tendències que es van veure va ser, per una part, la intel·ligència artificial, que te'l posen a per tot, i quan dic a per tot, hasta en el... Exacte, en un dispositiu que dius, bueno, fa falta en aquest dispositiu que li posis intel·ligència artificial, doncs en allà també n'hi havia, i això poder... És una tendència que a vegades passa amb les modes, no? Que hi ha la moda i es posa per tot i després va calant i es va quedant només en aquelles coses que són necessàries i amb les altres, no? I per l'altra banda, a nivell de dispositiu, el que sí que es va veure serien tot aquell plantejament de que l'aproximació de la robòtica a les persones. I m'explico. El que vam poder veure és diferents robots o diferents empreses que estan robotitzant seccions. I vol dir des d'un robot físic, que això ja n'hem parlat també en la secció enrere, però també robotitzar altres parts, no? O sigui, un braç robòtic que faci resolgui uns temes concrets o que allà on doncs, un humà es cansa, doncs que es pugui robotitzar i automatitzar. Per tant, tindríem aquestes dues parts importants, que és la part d'intel·ligència artificial, l'altra part la part de robòtica, i pel mig tota la part de casa, no? I el home assistant, per entendre'ns, que seria doncs, veure pantalles que fins ara semblaven ciència-ficció, que són pantalles transparents, pantalles en forma rodona, amb diferents dibuixos, poder acoplar moltes pantalles i que facin una macropantalla i que la resolució sigui molt bona. No és allò que veus el LED, aquell punt, no? De la pantalla, sinó que es veu quasi com paper. Doncs aquestes parts de pantalla s'ha millorat molt, no? I això el que vol dir és que hi haurà cada vegada més dispositius on la pantalla irà tinguent més protagonisme, no? Jo, per exemple, vaig trobar a faltar el tema de les ulleres. Meta i alguns altres fabricants estan presentant ulleres amb informació dintre de la pròpia ullera.
Que ja n'havien parlat en alguna ocasió,
exacte,
també.
Sí, que havia fet sí. La presentació. I en allà no hi havia res.
No? Llavors no donava la sensació que estava com molt pobra i que faltava alguna cosa més tractant-se d'un congrés d'aquest nivell?
Sí, el que passa que quan el vius des de dins, i ara així a nivell personal, hi han... o hi havia, per exemple, aquest any, molts blogs Pensa que normalment en una fira tu tens els expositors, no? I tu passes per davant i veus l'expositor. Però en el mobile també hi ha parts que són tancades. O sigui, expositors, per exemple, Huawei tenia tot un, diguéssim, tot una nau, i la meitat de la nau no hi podies accedir. Només hi podies accedir amb invitació. Llavors, què fan aquí els fabricants? Doncs el que fan és tancar aquelles reunions que difícilment podrien fer. No? De dir, ostres, mira, haig de parlar, invento, amb Google per arribar a un acord amb alguna cosa. Doncs aprofito el mobile, que sé que vindran, doncs per tancar-nos i parlar. I això sí que hi havia molts estants tancats.
Caram.
Sí, per justament
per
tenir aquestes reunions.
Aquestes negociacions.
Exacte. És, hi han coses que bueno, anaven molt enfocades en aquesta part. És, a nivell de novetats que jo m'emportés, allò que diguis, ostres, coses que són a vegades interessants i que jo crec que acabarem veient el dia a dia, per anar ara a obrir un altre bloc. És, un és el que el GSMA, que és l'associació de fabricants, bueno, de telefonia, el que han fet és crear l'Open Gateway. L'Open Gateway és una plataforma on els usuaris ens podrem autentificar amb el número de mòbil. O sigui, en comptes de guardar un usuari i una contrasenya, si tu amb la web, per exemple, en el banc, no? Ara tu quan accedeixes al banc tens un usuari i una contrasenya, t'arriba un SMS i amb aquest SMS entres. Estic ara posant un escenari. Doncs el que es podrà fer és que l'aplicació mòbil podrà consultar quina targeta SIM té, dir-li al fabricant, o en aquest cas Movistar o qui sigui, si realment concorda les teves dades del banc amb les de la SIM. I després telefònic li deia, doncs sí, aquest telèfon és de qui t'ha dit que és. I amb això ja entres directe. O sigui, això, que són identificadors via targeta, els irem veient. Perquè ho estan, o sigui, és a nivell global, tots els fabricants ho estan impulsant, i el que volen és crear una capa de seguretat extra. Perquè, clar, a vegades amb l'SMS, per exemple, un dels problemes que sol haver són els duplicats de la SIM. Si jo te duplico la teva targeta i em configuro jo en el meu mòbil, quan reps un SMS el rebem tots dos.
Clar.
Vale? Doncs amb aquest avantatge és que quan jo verifiqui que realment ets tu, jo puc comprovar inclús que no hi hagi un duplicat de la targeta activada.
I en el cas de que et canviïs de companyia?
Bueno, de vegades és amb la nova companyia. O sigui, realment el que han fet és un estàndard a nivell de companyies. O sigui, la GSMA és l'agrupació de totes. Per tant, la GSMA és la que ha fet l'especificació i de vegades totes l'han de complir igual. Per tant, tu te canviaràs, m'invento, de Vodafone a Orange, per dir alguna cosa, i no passa res, perquè la crida que faci l'aplicació que feia serà la mateixa que farà amb el nou fabricant, perquè és un estàndard del sector. Uh-huh. Això ho vaig trobar molt interessant, perquè vol dir que a nivell de seguretat guanyarem molta seguretat, sobretot en transaccions bancàries, no? I que, bueno, és una mica més...
Estem una miqueta més protegits.
Exacte. Passa que d'aquí que ho veiem potser passaran 2 anys,
Bueno, o sigui, però passaran ràpid.
Però
I espero que no arribi abans.
Bueno,
perquè la velocitat que anem, no? Una cosa és la previsió i després l'altra és la realitat.
Sí, és les coses, no? I aquest és un dels que sí que es va veure. L'altre és el baix cost de cada vegada tenir la intel·ligència artificial a casa, o sigui, de tenir dispositius que tenen el potencial de càlcul per poder-hi posar un motor d'intel·ligència artificial i poder-la executar dintre de l'empresa o dintre de casa. Inclús algun dintre del propi mòbil. Que això, diguéssim, cada vegada la intel·ligència artificial es podrà acostar més a l'usuari i no haver de... Per exemple, ara OpenAI té una infraestructura de milions de dòlars a darrere, no? Després tu li demanes alguna cosa, va ràpid i tot, però perquè a darrere hi ha un monstre, no? Doncs, bueno, aquestes coses es van optimitzant, es van ja presentar alguns dispositius, servidors per tenir en una empresa o d'allò, justament per arrencar models d'intel·ligència artificial. Aquestes coses sí que estaven bé, també és un dels plantejaments per a aquelles empreses que diuen, bueno, jo vull un model, però jo vull tenir el control absolut en la meva infraestructura. Doncs, bueno, ja hi ha solucions al mercat perquè ho puguis fer, no? I això era una de les que, per exemple, es van presentar en alguns fabricants, no? Per exemple, Gigabit, que funciona amb plaques, doncs, per exemple, va presentar això. És, bueno, són petites presentacions, per això deia, no tant a les grans. Per exemple, el mòbil de tres pantalles, que ja s'havia presentat el mes anterior.
De dos, no? O no?
No, no, de tres.
Ah, de tres.
Tres que es pleguen. O sigui, és un, de dos ja existia, però diguéssim...
Però no n'hi ha gaire, no? De dos? O sí, o no es veuen?
N'hi ha. N'hi ha. O sigui, jo conec gent que en
sí?
té, eh?
Sí, bueno, sí. Jo també.
Però no és el més comú, diguéssim, no? Perquè de moment tothom sol anar amb un mòbil estàndard. Però sí que...
Jo I ara el de tres.
Hi ha el de tres.
Aviat portarem la tele a sobre.
Bueno, és com una tablet. Sí, ja. De fet ho hem parlat a vegades, no? Que poder la substitució és les ulleres. Mm. Si les ulleres ja ho tinguessis...
Ja
no et fa falta tantes coses, eh? Al final. Però bueno, per fer una mica un resum, és una fira que és molt important, que té doncs, cada vegada més usuaris. A nivell d'empreses catalanes n'hi havia unes 50 i poques d'empreses. De fet, també hi havia el per cada país, doncs hi tenien. Espanya, per exemple, hi tenia també els seus estands, que dintre també hi ha empreses catalanes, diguéssim, en el d'Espanya. Que va ser una cosa curiosa, perquè ho parlàvem, nosaltres com a empresa catalana estàvem a l'estand de Catalunya i després parlàvem amb empreses catalanes que estaven a l'estand d'Espanya, i és curiós perquè nosaltres hi vam anar el 2019 com a alter ego, o sigui, ja fa uns anys, i realment els estands de Catalunya estaven molt més ben treballats, inclús t'organitzaven reunions, i hi havia tota una sèrie, o sigui, molt treballat de postcongrés, no? També allò típic, no? De dir, mira, doncs, ja t'aportem tal persones, s'agilitzava el networking entre les empreses i tot això. I, en canvi, aquest any estava més ben organitzat l'estand espanyol. No? Les coses, a vegades, com siguin, perquè inclús l'estand es van preparar unes sales justament per fer networking. No? I, a més, nosaltres ho vam trobar a faltar, eh? Aquelles coses que dius, ostres... coses a millorar. Per tant, bueno... I
com a empresa representant de Vilafant, Albert, exacte. Què va suposar per vosaltres?
De fet, nosaltres, i com totes les empreses que cedeixen una fira, t'ho divideixo en tres blocs. El prefira, que doncs, hi va haver doncs, atenció de mitjans que diguéssim, ens va anar bé per explicar què fem, a què ens dediquem, així és. En el moment de la fira, la veritat és que ens ha anat molt bé aquesta fira perquè vam anar amb un producte que és Clockio.net, que és el nostre software de recursos humans, i hem trobat, per exemple, un distribuïdor al Salvador, que a vegades hem parlat del Salvador, no? Havíem parlat en altres casos, però justament bueno, una empresa d'allà que estava buscant una solució per a empreses del Salvador. I bueno, i ara estem acabant de tancar perquè ells comencin a... O sigui, ja ens han donat d'alta d'ells i ara per començar a distribuir. I això, doncs, per nosaltres és, bueno, estem molt contents en aquesta part. Però també amb empreses d'aquí, de la vora, que no ens coneixien i que també alguna, doncs, ara és distribuïdora, altres que ja l'han començat a utilitzar. I això, durant la fira, quan tu pots explicar-ho, veuen que realment aportes un valor... doncs també te reconforta molt, no?
Sí.
I la postfira és la part aquella de que has d'anar fent seguiment de tots aquests leads, no? Totes aquestes oportunitats de negoci per anar-los a tancant. I jo et diria que realment el que ara ja portem, que ja deu haver passat dues setmanes i escaig, doncs ha anat molt bé. O sigui, realment molt contents de la participació, eh? Tant per un costat com per l'altre.
Amb ganes de tornar-hi al proper?
Sí,
sí?
Sí, la veritat és que sí, que és aquelles coses... Sempre fa mandra perquè preparar una fira...
Tot el que implica, eh?
Exacte.
I que aviam, que sí que està aquí al costat, que Barcelona no és tan lluny, però clar, ja és tot un desplaçament, són molts dies, la intensitat, no?, amb la qual sí. Has viu tot plegat, clar.
És el més complicat, normalment, el prefira, perquè has de preparar també gràficament moltes coses, has de tenir en compte doncs, què portaràs, com ho portaràs, l'equip, organitzar-ho, agafar doncs, bueno, doncs els bitllets, tota la informació, com menjarem, no? Hi ha tota una infraestructura que has de tenir preparada. Uh-huh. I això bueno, doncs porta la seva feina, però bueno, mirat amb el temps és part de la que s'ha de fer.
Albert Alemany, des d'Avantiam, des de Vilafant, moltíssimes gràcies per compartir doncs, tot el que es va viure, no? A grosso modo, en aquest congrés de Barcelona. I ens tornem a veure ben aviat.
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu-siau, bon dia.
Recupera tot el contingut del programa a radiovilafant.net. Recupera tot el contingut del programa a radiovilafant.net.
Busques un regal original i únic?
Personalitza tasses i samarretes amb el nom, una frase especial...